Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura, el portaveu autoritzat de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. Luis Arroyo assegura que Zapatero està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial als informes de l'UDEF, que l'assenyalen com a presumpte cap d'una trama internacional. Segons Arroyo, l'expresident considera que els informes estan plens de conjectures desdibuixades i atribueix les acusacions al context polític davant de la seva defensa pública del president espanyol Pedro Sánchez. Qui també ha parlat avui és l'expresident del govern espanyol, Felipe González, que creu que hi hauria d'haver eleccions aquest any. Això sí, rebutja una moció de censura per part del PP. En una intervenció aquest dilluns a València, González també ha defensat la presumpció d'innocència de l'expresident socialista Rodríguez Zapatero, tot i que admet que l'auto el va impressionar molt. I el govern espanyol ha presentat un pla dotat amb 9.000 milions d'euros per impulsar habitatge i transport verd. Està cofinançat amb fons europeus i haurà de ser aprovat pel Congrés de Diputats. 4.700 milions seran per la rehabilitació i habitatge social perquè barris i edificis consumeixin menys energia i lluitar així contra la pobresa energètica. Pedro Sánchez ha defensat que la transició verda ha d'arribar a tothom.
Es importante hablar de transición justa, es importante hablar de ese compromiso del plan social del clima. Y ese es el espíritu de este plan, que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo, si me permiten este juego de palabras, ¿no? Que la sostenibilidad no es un lujo, como antes decía, que la transición ecológica sea también una palanca de cohesión social y territorial, como antes decía Óscar Puente, un catalizador para promover una mayor equidad, una mayor eficiencia y, sin duda alguna, también una mayor justicia social.
I el papa Lleó XIV ha fet una crida a desarmar la intel·ligència artificial per sostreure-la de la lògica econòmica i geopolítica. A la seva primera encíclica, el Sant Pare alerta del risc de la deshumanització de la tecnologia i apela a la pau i a l'humanisme com a única via per resoldre els conflictes en aquest món globalitzat. I a Terrassa l'equip de govern també vol posar fil a l'agulla a la manca d'habitatge assequible i per aconseguir-ho desplegarà un pla local fins al 2031 que el ple haurà d'aprovar aquest divendres. L'objectiu és arribar al 10% d'habitatge públic en els propers 5 anys. Actualment només arriba al 7,7%. I un home que malvivia en un magatzem de Cabrera de Mar ha mort en un incendi local uns baixos a l'Avinguda Maresme. Els bombers han rebut l'avís a les 8 del matí i han trobat el cos sense vida de la víctima entre l'acumulació de ferralla. És tot de moment, tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dilluns 25 de maig del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Sabrem com va anar la travessia Swim for Ella. Celebrarem un aniversari molt especial a Deltebre. Ens acostarem fins a una peixateria de l'Escala. Recuperarem memòria marinera i acabarem el programa d'avui parlant de les creences dels pescadors. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda a tots, molt bé. Bon cap de setmana que hem vingut. Hem estat més romans que mai aquest cap de setmana i ara hi ha tranquil·litat.
Hem de dir que ha sigut un cap de setmana pràcticament d'estiu.
Sí. Te l'ha de comentar, que ha fet una mica de fred per Tarragona.
Ahir vaig anar a la platja a 8:45 del matí i a 9:45 quan marxava a la platja ja hi havia baralles per aparcar. No em vull imaginar com estarem a l'agost. La platja ahir, mes de maig, 24 de maig, estava plena de gom a gom.
Però no m'estranya gens. Si és que dissabte ja feia una calda, no sé si el dissabte estàvem a 25 graus al migdia i cap amunt, I ahir jo crec que més o menys la temperatura va ser aquesta.
I aquí s'obre un altre debat, perquè hi ha vigilància en algunes platges, ara hi ha, però no a totes. Per tant, si hi ha gent a les platges...
Si passa alguna cosa, què passa?
Hi hauria d'haver vigilància ja com si fos plena temporada d'estiu. És un altre debat.
Ei, això és un meló que s'hauria d'obrir,
Important, important.
Sí, important.
Un altre meló obrir.
I tant.
Anem a saludar la Cel Prieto des de radiodelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Pues Marina, avui estic sorprenentment, per ser dilluns, estic prou contenta i crec que és precisament per això, per la calor que fa, pel bon temps, per este bon cap de setmana que han passat, no ho sé, jo he xalat molt, espero que sigo com un tràiler de estiu, no? La caloreta, però tampoc sense passamos. És a dir, la temperatura esta seria la ideal. Fa calor, però no l'exageració que fa, no? A ple estiu.
Veurem a veure què passa. De moment, la calor, com diu la Cel, es pot suportar relativament, no és una calor tòrrida, però veurem què passa. Anem a saludar en Sergi Corraldis, de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, prop de bé. Ahir vaig tindre una sensació quasi gairebé igual que la teva, aquesta que has explicat de la platja que estava a tope. Vaig arribar, volia ser mitja tarda ahir a L'Escala, i vaig baixar i vam dir, va, anem a veure com està la platja. Semblava el mes d'agost, o sigui, era a rebentar. Ja sabem que tenen festes de Barcelona i pobles del voltant aquests dies, ja és una mica estrany el tema, però clar, jo vaig marxar, que estàvem a 15 graus o 14 graus plovent amb un fred que fotia, i vinc, com sembla un panorama d'estiu, m'ha xocat molt el canvi.
No, sí, ja t'ho dic, ahir la platja aquí hi eren 9:45 del matí, la gent ja es barallava pels llocs d'aparcar, o sigui, no em vull imaginar com devia estar jo a les 12 del migdia. Anem a saludar la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, companyes. Doncs mira, primer de tot, jo vull emplaçar a tothom a que demani un desig d'inici de setmana, perquè hem escoltat a la Cel i no s'ha queixat de que fos dilluns. Això és...
Així tens raó, això ho hem de celebrar.
Sí, però fora conyes, aquí a Vilanova també les platges, la veritat que ahir jo vaig intentar baixar a fer les meves típiques fotos d'ocellets i estava a rebentar. Vaig arribar, vaig ficar un peu a la sorra i vaig dir no, i vaig tornar cap enrere. I aquesta nit he de dir que ja he dormit amb ventilador. O sigui, aquest és el nivell.
Home, de dormir encara es pot dormir bé. I anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. A veure, parem màquines. Ara hem de dir una notícia important, la més important
has tocat la platja.
Mira, us passo el grup intern que tenim, la foto, per poder-ho demostrar.
Ah, molt bé.
He anat a la platja, sí senyora.
Visca! Però vas ficar un peu o no?
Si veus la foto, veuràs fins al límit on em vaig mullar, que vindrien a ser els picarols. Més amunt ja no.
Felicitats, Oriol.
M'ha agradat molt aquest detall,
Molt plats bruts, el detall dels picarols.
Sí. T'ha agradat, això, Va entrar una boira molt estranya, just després de posar-me a l'aigua.
Poseidon, que el va sorprendre tant, que va dir boira.
Sí, de veritat, va ser una cosa molt curiosa, una boira immensa cap a tota la platja, no es veia res, ni el passeig, i per això no em vaig acabar de mullar del tot, si no m'hi hagués atrevit i també us hagués fet foto.
Doncs mira, estic molt contenta, de que ja t'hagis mullat. L'aigua ja està a 22 grauets, vull dir, ja comença a estar bastant agradable, encara no està freda.
No sé, freda, jo ho vaig trobar molt freda, no m'hi vaig posar.
Però per celebrar que l'has tastat, anem a començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Bot.
L'actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que l'Escala acollirà el campionat de la classe MUZ 2026 que es disputarà del 16 al 13 de juny, Sergi.
Doncs sí, la competició reunirà una quarantena de regatistes, entre els quals destaquen, per exemple, els representants locals com Marc Verdaguer i Gerard Marín. La majoria dels regatistes superaran els 18 anys i provindran de 14 països diferents dels tres continents, destacant especialment les potents flotes de França i Anglaterra. A més, també hi haurà una trentena de persones vetllant perquè l'esdeveniment es desenvolupi en les millors condicions possibles. Escoltem Narcís Carreras, president del Club Nàutic L'Escala, i Josep Bofill, alcalde de L'Escala.
Un campionat d'Europa de la classe MUZ és per nosaltres un repte exigent i una oportunitat per oferir un espectacle d'embarcacions voladores, que pot estar molt bé pels que no ho coneixem, i seguir construint la marca del club com a referent dels ports nàutics. Però el club és un repte i un orgull acollir el campionat aquí a L'Escala.
La gent que ve coneix l'entorn, coneix el poble i d'alguna manera doncs, veu les potencialitats turístiques que té. Un esdeveniment esportiu, però també vinculat a la promoció turística del municipi, que és una mica aquestes sinergies que busca, no?, aquest tipus d'activitats.
Per posar-vos en context, la classe MUZ són embarcacions individuals de fibra de carboni que destaquen per ser extremadament ràpides i lleugeres. Gràcies als foils, aquestes naus són capaces de volar literalment sobre l'aigua i arribar a passar els 70 km per hora. De fet, la classe està considerada com la Fórmula 1 de la vela. Perquè fa els calendaris, la inauguració oficial al Club Nàutic L'Escala serà el dilluns 8 de juny a les 6 de la tarda i l'entrega de premis el dissabte 13. En total hi haurà 5 dies de competició, del 9 al 13 de juny. Les regates es disputaran de l'una del migdia a 3 de la tarda per aprofitar el vent tèrmic, la marinada, que és molt agraït amb l'objectiu de córrer 4 proves diàries. Com a novetat tecnològica i ecològica, l'esdeveniment utilitzarà balises elèctriques i automàtiques. I aquest sistema permetrà senyalitzar els recorreguts de manera remota sense els fondejos tradicionals, reduint així l'impacte zero sobre el fons marí.
Comença el menú especial de la gamba de Palamós amb 11 restaurants inscrits.
Apunteu perquè és a partir d'avui dilluns que ja està en marxa una tradició del menú de la gamba. Durarà fins al dia 14 de juny i se servirà en un total, com hem dit, d'11 restaurants, 3 més participants que en la passada edició. D'aquests establiments són 9, són de Palamós, un de Llafranc i un de Llofriu, i tots estan certificats amb la marca de garantia de la gamba de Palamós. Cada restaurant ha elaborat un menú propi en funció del tipus de cuina, compost com a mínim per un entrant, un primer, un segon plat i les postres. La marca de garantia de gamba de Palamós, que està impulsada per l'Ajuntament i la Cofradia de Pescadors, engega aquesta campanya aprofitant una vegada més la potència d'aquest producte gastronòmic de valor altíssim. Ens ho comenta Jordi Rissec, del restaurant L'Arcada i president de l'Associació de Restaurants, Tavernes i Locals d'Oci Nocturn Palamós, en declaracions a Ràdio Palamós.
Bueno, la gamba encara és, diguéssim, el nostre estàndard, no? Vull dir, és un plat que, bueno, que ho hem de mimar-lo, cuidar-lo i protegir-lo i fer-ne més publicitat i fer-ne més difusió, perquè també és veritat que ens estan guanyant terreny a vegades doncs, amb altres pobles que també tenen gamba. Llavors hem de buscar això, de buscar de no perdre aquest valor que tenim a la gamba i anar amb el producte que és el que ens marca la pauta d'aquest poble.
La marca de garantia Gamba de Palamós vetlla per la qualitat d'aquest producte, assegurant la seva correcta traçabilitat i protegint el recurs perquè la captura sigui sostenible. Les mesures recollides en el reglament asseguren, com hem dit, la màxima qualitat de sabor, aroma, aspecte i frescor al llarg de tota la cadena fins a arribar al consumidor. El menú de la gamba de Palamós se servirà fins al cap de setmana, en què se celebrarà la tradicional fira dedicada a aquest producte, que aquest any tindrà lloc el dissabte 13 de juny.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Mescla continua creixent i supera els 144.000 tíquets de degustació en una nova edició d'Èxit Cel.
Així és, Marina. Mescla ha tornat a convertir Deltebre en l'epicentre de la gastronomia del territori en un cap de setmana intens que ha omplert el municipi d'activitat i milers de visitants. La mostra ha tancat una nova edició d'èxit assolint un total de 144.293 tiquets de degustació, la xifra més alta registrada fins ara i que consolida el creixement constant que ha experimentat la fira en els darrers anys. Durant tot el cap de setmana, el Parc Fluvial del Delta de Deltebre s'ha convertit en l'epicentre de la gastronomia, el paisatge i el producte de proximitat, amb una elevada afluència de visitants que han pogut gaudir d'una àmplia oferta culinària i d'activitats vinculades al territori. Escoltem a Lola Casanova, regidora d'Enfocament Turístic, Sostenibilitat i Platges de Deltebre.
Una fira gastronòmica que ja és projecció de tot el territori arreu de Catalunya, que molta gent del territori esperem, com diem aquí en Candeletes, perquè aquí es troba el bo i millor de la nostra terra, el bo i millor de la nostra gastronomia, del nostre ambient, del nostre paisatge, de la nostra gent, i és un lloc de trobada on tots i totes estem esperant un moment de distensió i de gaudir que tanta falta ens fa tothom en aquests dies.
La fira es va inaugurar divendres amb la posada en marxa dels 56 estands participants, el servei del vaixell Mesclavor i els primers show cookings a càrrec de cuiners amb estrella Michelin. L'acte inaugural va anar a càrrec de l'alcalde de la Ràpita, Xavier Reverté, i va posar en valor el treball conjunt dels municipis integrats a la Mancomunitat Delta Gestió. Entre els assistents a la inauguració també hi havia una representació institucional de la ciutat xinesa de Binzhou, amb qui Deltebre va formalitzar una relació de cooperació el juliol passat, reforçant així la projecció internacional de l'esdeveniment. Lluís Soler és l'alcalde de Deltebre.
Avui ens acompanya una delegació xinesa, en este cas la presidenta de l'Associació de Dones Empresaris Xineses a Espanya, i a més una delegació encapçalada pel vicealcalde de Binzhou City, una ciutat de 4 milions d'habitants, capital del delta del riu Amarillo i un exemple d'experiència internacional en protecció combinada del delta, un delta que ha progressat, no?, en oportunitats econòmiques i socials gràcies, pues, a una aposta decidida a partir de l'any 2001 i que avui, després de signar una aliança estratègica entre Binzhou City i Deltebre l'any passat al juliol, avui pues, manifestem aquesta aposta d'intercanvi de coneixement i sinergia també en el poble xinès.
Els parlaments inaugurals, que van comptar amb interpretació simultània en llenguatge de signes, van donar el tret de sortida a tres dies centrats en la cuina en directe, la gastronomia de qualitat de quilòmetre zero i la promoció del paisatge del Delta. I amb aquest nou rècord de participació, Mescla reafirma el seu paper com a aparador gastronòmic i motor de promoció territorial. Anem ara fins les costes del Garraf. Més de 200 experts de tot el món que estudien la contaminació acústica al medi marí es troben aquests dies a Vilanova i la Geltrú al Congrés Ocean Noise. Durant tota la setmana s'abordaran diferents problemàtiques que impacten acústicament el medi marí i com mitigar aquests efectes. Carla.
Els parcs eòlics instal·lats a alta mar tenen diversos avantatges a l'hora de generar energies renovables, però en canvi tenen un gran impacte acústic negatiu per les espècies que viuen a l'entorn proper, sobretot a l'hora de la instal·lació de la infraestructura. Aquest ha estat el punt central que s'ha tractat en la primera ponència de l'Oceanois, el Congrés Internacional que reuneix a més de 200 experts de 25 països diferents a Vilanova i la Geltrú per abordar la problemàtica de la contaminació acústica als oceans. Escoltem a Michel André, director del Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques de l'UPC, ubicat a Vilanova, i que s'ha convertit en un centre de referència en aquest àmbit a nivell europeu amb més de 30 anys d'experiència.
Tienen muchas ventajas, pero una de las desventajas es que para implantar estas granjas de molinos, pues hay que plantar un clavo de 200 metros de largo con un martillo. Esto crea una energía acústica que puede destrozar el medio alrededor. Por tanto, hay unas medidas que hemos visto esta mañana que se están tomando para intentar reducir el impacto de esta energía acústica y sobre todo preservar toda esta fauna y la flora también en esa marina. La importancia es que nos demos cuenta realmente que todas las innovaciones que tenemos tecnológicas en pro de una energía más limpia tienen que tener en cuenta, por supuesto, estas fuentes acústicas que tienen un impacto mayor sobre el medio.
L'Oceanois ha esdevingut una plataforma on investigadors, enginyers, responsables polítics, representants de la indústria i ONGs comparteixen i debaten sobre els avenços tecnològics en l'estudi i l'avaluació dels efectes del soroll en la vida marina. De fet, tots els treballs i estudis que s'hi presenten han de ser nous per poder participar en el Congrés, que tindrà un total de 13 sessions, des de les quals s'aborden els efectes, les tècniques de mesura i, sobretot, com mitigar el soroll de, per exemple, el transport marítim o les prospeccions de petroli.
No es solamente un congreso científico, sino es una plataforma de intercambio donde están todos los actores del mar, porque se refiere al ruido, tanto las industrias que producen este ruido y que necesitan la ciencia para aportar tecnología para mitigar, los científicos que investigamos, los reguladores que trabajan para la administración y que son los que se encargan de poner en formato de ley los datos científicos que tenemos, y también las ONGs, que son los que también nos alertan sobre algunos problemas que están viviendo.
Al final del Congrés, que s'allargarà durant tota la setmana, la voluntat és fer una declaració d'intencions per tal d'influenciar administracions i governs a aplicar mesures que tinguin més en compte els sorolls al mar. La voluntat és que puguin conviure interessos econòmics i la conservació dels ecosistemes marins a través de la implementació d'una regulació que trobi l'equilibri acústic als oceans.
Fem aturada ara a les costes del Maresme. El Club de Pesca Maresport d'Arenys ha estat l'escenari on Joan Majó ha estat homenatjat com a arenyenc de l'any 2025, molt vinculat a la cuina i la pesca. Majó ha rebut aquest dissabte l'almorratge de reconeixement per part de l'Associació d'Informadors d'Arenys de Mar. Oriol.
Doncs sí, Marina, Benet Maimí com a conductor de l'acte, el president de l'AIA, Enric Sierra, la periodista Mar Sánchez i l'alcalde d'Arenys, Stanis Forç, han compartit escenari i protagonisme amb l'arenyenc Joan Majó, que va rebre davant desenes de persones aquest reconeixement que deies com a arenyenc de l'any 2025. Ho va fer en un espai que coneix molt bé les instal·lacions del Centenari Club de Pesca Mar Esport, una entitat que presideix des de finals de l'any 2021. Joan Majó va expressar la seva gratitud per un reconeixement que li arriba a l'edat de 80 anys. En el moment de rebre el reconeixement, Majó va dir que era un premi compartit i va posar en relleu que posa en valor la seva implicació desinteressada per Arenys de Mar.
La gent que treballem per Arenys sense cap ànim de lucre ni res, sinó perquè estimes el poble i perquè t'agrada fer-ho, perquè a més hi disfrutes. Bueno, jo estic molt més orgullós del que he fet, no? Perquè sempre, jo sempre he fet les coses perquè he disfrutat i perquè m'ha agradat, no perquè ningú m'hagi dit fem això, el senyor Pinya, jo vaig agafar la mà del senyor Pinya, i jo tinc molt de reconeixement amb ell i moltes coses els dic amb ell. Jo he arribat a ser, no? I ho he fet, perquè ell també era una persona així, que era pel poble, ho feia tot.
Entre el públic hi havia la cuinera santpolenca Carme Ruscalleda, amiga del premiat, amb qui comparteix l'amor per la cuina i pel mar. La mediàtica cuinera va explicar-ho al programa dominical d'Enric Sierra.
Doncs mira, hi fa l'empatia que sento per aquest home. Un home que té un entusiasme pel territori, pel mar, i per aquella transformació que hi ha a la cuina d'aquests productes que ens fan molt singulars, i ell ho sap, això. Ara ha preparat un tast amb galeres, amb canades i amb gat, que serà una delícia. I n'hem parlat i li he dit, no ens hem de cansar de fer-ho tastar, de fer-ho estimar.
El reconeixement anual per part de l'Associació d'Informadors d'Arenys és una realitat des de fa un quart de segle, quan el micòleg Belisari González va ser reconegut com a arenyenc de l'any 2000. Aquest 2025 ha estat el primer cop que s'ha utilitzat un procés híbrid de selecció del guanyador, amb el protagonisme compartit entre els 1.100 vots emesos per part de la ciutadania i també el vot de qualitat dels guanyadors de les edicions anteriors.
El ple de l'Ajuntament de Malgrat de Mar ha aprovat una moció conjunta per revocar el suport municipal al trasllat de la mota del Delta de la Tordera fins al Rec Viver, una actuació vinculada al pla de motes de l'Agència Catalana de l'Aigua.
Exacte, la moció arriba després de les reunions mantingudes amb el sector agrari del Pla de Grau, on es va acordar impulsar un text consensuat per deixar sense efecte el posicionament adoptat anteriorment per l'Ajuntament. Durant aquella trobada, l'alcaldessa de Malgrat, Sònia Vinyoles, va reconèixer que la gestió del projecte no s'ha fet bé des del principi, diu, i va defensar la necessitat de trobar solucions que garanteixin tant la seguretat davant possibles inundacions com la continuïtat de l'activitat agrícola. El projecte havia generat una forta oposició relació entre la pagesia, que alertava de l'impacte que podia tenir sobre la viabilitat de les explotacions del Pla de Grau. Amb l'aprovació de la moció, el consistori es compromet ara a obrir una nova etapa de diàleg amb el sector i amb l'ACA per estudiar alternatives al projecte inicial.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada. Expliquen que Magí Seritjol cedeix la direcció del Tàrraco Viva al Festival de Recreació Històrica Romana aquí a Tarragona a Julio Villar, amb un llegat de més de 80.000 espectadors. Villar assumirà la direcció de la 29a edició, que se celebrarà del 3 al 16 de maig del 2027 sota el lema Dones i Societat al Mediterrani Antic. Sempre tindràs un lloc al festival. Amb aquestes emotives paraules, Julio Villar ha agafat el relleu de Magí Seritjol, que ha estat l'ànima, l'impulsor i el director de Tàrraco Viva durant els últims 28 anys. Seritjol es jubila i es mostra feliç de veure que amb Villar al capdavant el festival que ha vist néixer tindrà continuïtat i futur, i l'ha encoratjat a impulsar nous reptes i formats. L'anunci del nomenament de Villar ja s'havia anunciat fa mesos després de guanyar el concurs públic convocat per l'Ajuntament de Tarragona, però no ha estat fins la cloenda del festival que s'ha oficialitzat el relleu. Ha estat en un emotiu acte al Moll de la Costa, entre els aplaudiments de més de 150 persones que omplien el Tinglado 1. Durant la cloenda, el ja nou director ha estat l'encarregat d'anunciar la temàtica de l'any vinent, Dones i Societat al Mediterrani Antic. Serà una edició que s'avançarà al calendari per evitar coincidir amb la campanya de les eleccions municipals del maig.
Emplaço tothom que ha participat durant aquests anys del festival, els que han vingut, els que tenen ganes de més, ja tenim dates, del 3 al 16 de maig del 2027, la 29a edició que dedicarem amb aquest tema que hem triat per aquesta nova edició, que és Dones i Societat al Mediterrani Antic, que és un tema que el festival ha anat tocant amb monòlegs, amb històries, amb espectacles, amb conferències, també amb presentacions de llibres ja durant edicions anteriors, també en aquesta mateixa, i que ara volem convertir en l'eix central de l'edició de l'any següent, que serà la 29a edició.
Magí Seritjol, visiblement emocionat, ha encoratjat a Villar a portar el festival més enllà. També ha agraït el suport dels mitjans de comunicació al llarg de les 28 edicions que ha liderat. Sota el lema Per què Roma, i durant els 15 dies del festival, s'han pogut veure gairebé totes les activitats exaurides. Els més de 500 actes han contribuït un any més al coneixement i l'experiència del festival i han omplert els dos caps de setmana tant del Port de Tarragona com els Jardins del Camp de Mar. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Situació completíssimament calmada i molt estancada, molt plàcida a tota la costa, des del Cap de Creus fins al Delta de l'Ebre. Molt poca onada aquesta tarda, per tant, ondulació mínima. Estarem parlant de marejol a tot estirar i el vent, a més, ha de ser molt feble. Estarem parlant de ràfegues màximes de 25-30 km per hora. Serà un palet més important ja fora de la costa, més cap al prelitoral, més cap a les muntanyes de Tarragona. A més, aquesta propera nit el vent quedarà gairebé en calma i això farà que hi hagi una bassa d'oli a tot el litoral, tot i que el dimarts al matí despertarem amb alguna boira cap a les Terres de l'Ebre. Després es desfaran aquests núvols baixos i el migdia i la tarda tornaran a ser d'una placidesa absoluta, de bona transparència de l'aigua, de bona temperatura i d'onades que com a molt arribaran als 40-50 centímetres d'altura. Estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha l'Eduard Sánchez. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs aquesta hora va incrementant el volum de trànsit. Estem en aquesta operació retorn de la segona Pasqua d'aquest llarg cap de setmana per molta gent, si més no. I això pel que fa a la mobilitat es va notant. De moment no hi ha grans complicacions de trànsit, però sí que es va intensificant ja aquesta hora, sobretot a l'autopista AP7, que és una de les artèries, l'artèria principal, que creu el país, i això es va notar pel que fa volum, sobretot a la zona de Vilafranca i també de Sant Sadurní en sentit nord i al tram de la Roca del Vallès en sentit sud. Vies de costa com la C31 a la zona de Cubelles o també a la costa de la C31 a Santa Cristina d'Aro en sentit Llagostera. A la resta de punts, de moment, com dèiem, sense complicacions especials. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà.
Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
I anem a parlar de la Swim for Ella, la travessia que aquest dissabte va tenir lloc arribant a Cambrils, una travessia solidària per recaptar diners per la investigació i pels malalts de l'Ella. Volem saber com va anar tot plegat i per això en parlem amb un dels seus organitzadors, Jordi Cervera. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, Jordi, hem de dir que vau tenir un temps espectacular.
Bueno, immillorable. Jo diria que es podia caminar pel mar. Estava un mar totalment pla, sense una gota de vent. Vull dir, va ser impressionant, brutal, brutal.
No vau tenir pràcticament vent, enguany sí, la vau poder acabar, cosa que l'any passat el vent i el mal temps ho va complicar una miqueta.
Sí, l'any passat hi queda enrere i bueno, quan fas un tipus d'aquesta prova de 7 a 8 hores de duració, doncs sempre penses que el temps no t'espatlli, no? Però bueno, aquest any hem tingut la gran sort de que hem pogut disfrutar i ha sigut un veritable èxit. Tots els equips molt contents, amb ganes de tornar a repetir, i això és el millor que podem dir, no?
Uh-huh. Jordi, finalment, veu dir que teníeu els equips, una cinquantena d'equips, no?
Sí, sí, uns 50 nedadors, i bueno, cada equip té el seu patró, d'aquí a Grellons i que tots venen solidàriament a acompanyar cada equip i bueno, va anar tot molt bé.
Un cinquantena d'equips, quants nedadors m'has dit?
350.
350, déu-n'hi-do. Sí. Al final no veu haver de tirar d'equips que estaven a l'espera o que estaven allí de reserva, no? Tothom va poder participar.
No, tothom va poder participar i bueno, el patir sempre diem el mateix, que és el temps, i va ser una passada, vull dir. Tots vam poder doncs, disfrutar d'una mar molt plana i llavors doncs, hi havia nedadors doncs, que n'hi ha que ho van fer sencer, n'hi ha que van fer relleus, hi havia nedadors de molta qualitat de llarga distància i bueno, com a cosa doncs, el primer nedador que va anar per l'Ela, el donostiarra Jaime Caballero. Llavors havia el que ara va fa 15 dies el Jorge Cribillers va fer Argentina-Uruguai nedant des d'Alacant, i el Jeremías Mateo que està intentant aquest any fer els 7 oceans, no? Havia tot tipus de nedadors, hi anava més ràpid, hi anava més lenta, però vull dir, tots van disfrutar molt i era impressionant tots quan sortim de l'aigua doncs, que tenim tornades de repetir, i llavors el premi final que és que els malalts de l'Ella, doncs, donen la medalla a tothom que ha participat a la prova. Uh-huh. Va ser un dia molt emocionant, emotiu i de solidaritat màxim.
Uh-huh. Ara parlarem d'aquests nedadors que hi havia, però abans de tot això, enguany hi havia diferents novetats. Una era l'arribada a les escales reials de Cambrils. Com va ser aquesta arribada?
Bueno, era un repte, i llavors, bueno, el repte doncs, va estar superat, i clar, arribar a les escales reials amb tot el passeig marítim, pues això doncs, va ser que pogués haver molt amb moltes activitats que es feien dins del passeig marítim i clar, doncs va ser un èxit total, vull dir, bueno, és que semblava que fos un campionat d'Europa, un campionat del món, vull dir, és que va ser molt bonic, inolvidable.
Uh-huh. En aquest sentit, entenc que la idea és poder-ho repetir, no? Vull dir que això es torni a fer, que l'arribada torni a ser en aquestes escales.
Oh, i tant. Vull dir, vam fer la prova, va sortir molt bé, de moment no ens fem que rebre e-mails i missatges de que l'organització doncs, va ser decent i tots molt contents. Vull dir, un voluntariat enorme, un munt de voluntaris, més de 80 voluntaris que venen allí amb la seva solidaritat a recolzar tot el que és la prova i després l'Ajuntament de Cambrils amb totes les facilitats que s'ha d'anar per poder fer doncs, aquest event tan important, no? Uh-huh.
També enguany, normalment la sortida ho fèieu els més de 300 nedadors junts, enguany ho fèieu diferent. Com ha anat aquesta sortida?
Doncs ha anat molt bé perquè el que volíem era doncs, que per la seguretat dels nedadors i bueno, sortia un de cada equip, els altres anaven a l'embarcació, i llavors quan van sortir, doncs a cap d'un moment doncs, cada embarcació es va situar al costat dels nedadors. Vull dir, els canvis que van fer van ser correctes, també era seguir les boies, van seguir, i que llavors doncs, cada patró doncs, també anés al costat de les boies. Per tant, els canvis doncs, que van ser un èxit, i bueno, i sempre estem per millorar, no? Si alguna cosa doncs, que no ha sortit bé, doncs ara farem una reunió i es posarem doncs, les coses que es poden millorar i sempre doncs, millorar i la seguretat del nedador per davant de tot.
Mm-hmm. Al principi ho comentaves, hi va haver uns convidats especials. Anem a explicar millor qui eren aquestes persones. Deies la travessia aquesta dels 7 oceans, no?
Sí, hi ha nedadors que com a reta es posen els 7 oceans. N'hi ha dos, un és Jorge Cribillas, que és d'Alacant, i l'altre és Jeremías Mateo, que és de Mataró. I bueno, i els dos doncs, van venir aquí a disfrutar, ells ho van fer seguit. I després doncs, teníem doncs, el primer nedador que va nedar per l'Eva, que va l'any 2008, el Jaime Caballero, que és el 27 de l'Eva, i ens va proposar nedar-ho tot, creuar tot el que es pugui creuar. I també teníem doncs, el Daniel Rocinés, que va fer l'Upset Down, que ell doncs, sempre ha nedat pel seu amic Jano, que també ens va deixar per l'Ela. Per tant, doncs, teníem tothom que ha nedat. I doncs, diferents nedadors que han sigut olímpics o mundialistes que han participat i han vingut aquí a disfrutar i a gaudir de la prova.
Uh-huh. Entenc que aquesta gent la convideu vosaltres normalment, no?
No, ells fan el que fa tothom. Ells... El que els fem saber que fem la prova i doncs, ens agafen i s'apunten amb un equip i aquí doncs, tothom ve a participar, tothom ve a cada equip i ja fa una aportació de 750 euros i a part doncs, tot el que recolleixen de les diferents activitats que fan, que això fet que aquest any doncs, superéssim la quantitat de l'any passat, quasi doncs, uns 103.000 euros. No? Per tant, tot ha sortit rodó aquest any, i esperem doncs, que l'any que ve doncs, almenys surti igual.
Uh-huh. Quants diners heu aconseguit recaptar?
El dia d'ahir eren 102.699. Encara estem rebent donacions, però sempre s'ha de dir la xifra del dia que es fa la prova. Bueno, molt contents, molt contents de tota aquesta solidaritat. I a més a més, tots els esponsors, la gent que col·labora, no? I perquè n'hi ha tants que si haguéssim de sumar tothom el que col·labora allí a cost zero, vull dir, seria una xifra espectacular si poguessin sumar tot el cost de tot el que es dona la gent i la col·laboració que rebem.
Uh-huh. Suposo que ara la intenció és continuar treballant, ja pensar una mica en la de l'any que ve.
Ja. Nosaltres diem a tots els participants, sobretot a tots els patrons, cuideu-los bé, prenent el telèfon i que l'any que ve hi tornin, no? Vull dir, perquè clar, quan s'acaba... la prova ja comença la següent, no? Per tant, jo crec que hi va anar molt bé i això també farà que l'any que ve no ens puguem repetir. Uh-huh. Sembla una mesura dels 50 equips, d'aquí no volem passar, i també doncs, amb tota la màxima gent que es pugui ajudar, com sempre.
Uh-huh. Paral·lelament, mentre vosaltres nedàveu, també hi havia gent fent activitats extres, hi havia fins i tot una caminada. Com van anar aquestes activitats?
Sí, molt bé. A la caminada de Reus van sortir més de 300 persones. Es sortia a les 9 de matí i va anar sobre les 12 o 4 d'una a l'escala real i va ser un èxit. I bueno, entenem també que és un dissabte, no? El tema de la caminada és diferent. Si fos un diumenge, doncs, segurament que tornaríem els caminadors, però bueno, com que ens diuen molta gent que volen col·laborar i volen fer altres coses, doncs va fer la caminada i doncs va fer la batucada, va fer zumba... va haver els balls country, activitats de lectives de la URB, vull dir, va haver moltes activitats doncs, que la gent va gaudir, i a part, doncs, el tema gastronòmic, no? Doncs la fidelada, musclos, tollina, els peixos savall, vull dir, va ser brutal. Vull dir, vam agafar un dia tan bonic que tothom va poder disfrutar de les activitats que ens van marcar.
Mhm. Això és una competició, ho hem dit molts cops, que no és puntuable, que no és competitiva, però els primers amb quin temps van arribar? Que això sempre agrada saber.
6 hores. Van ser 6 hores i va estar molt bé. Va estar molt bé.
6 hores, bon ritme, 23 quilòmetres, vull dir que déu-n'hi-do, van anar rapidets també. El mar era molt favorable.
El mar el teníem molt clar, però també teníem una miqueta de vent a favor, i això també va ajudar, va ajudar. Però bueno, ells van voler, doncs, a fer... Sempre hi ha algú que vol quedar primer, vull dir, la competició no hi és com tal, però doncs sempre hi ha algú que vol. Més eren quatre nadadors de prestigi. No, va ser... Va tindre de tot, Va tindre de tot, que això és el bonic.
Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Jordi. Esperem que l'any que ve pugui anar igual de bé, almenys. Segurament tornarem a parlar.
Moltes gràcies, Marina, com sempre, perquè estàs, com sempre, arran de mar. I més que mai, doncs, necessitem que es faci difusió d'aquesta prova, que ojalà no haguéssim de fer-ho per una malaltia tan greu i tan important que de moment encara no té cura. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, que vagi molt bé.
Adéu.
Anem ara cap al Delta de l'Ebre, en concret a Deltebre, per parlar sobre el programa d'actes del 50enari del municipi. Per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat. En parla amb el comissionat dels 50 anys de Deltebre, Cel.
Sí, Marina, anem a parlar amb Helena Fabra, comissionada dels 50 anys de Deltebre, sobre el programa d'actes del 50enari del municipi, una commemoració que culminarà l'any 2027 coincidint amb els 50 anys de la segregació de Tortosa i la Constitució del municipi. Helena, benvinguda a Arran de Mar.
Bon dia, moltes gràcies.
Helena, esta setmana s'ha presentat, no?, com deia, el programa del 50enari de Deltebre. Què representa per al municipi arribar a esta efemèride?
Bueno, pues per al municipi és un repte important. Pensem que en el moment que es va aconseguir la segregació, el municipi va haver de créixer tot sol, però en les eines que a poc a poc van adquirint per aconseguir estar al punt on ha arribat ara, no? Als 50 anys, fent un balanç de tot el que s'ha aconseguit, que és moltíssim a tots els nivells, a nivell urbanístic, a nivell de serveis en tots els sentits i a nivell de qualitat de vida, també podríem dir. Per tant, és una celebració conjunta, és una commemoració que hem de fer tots junts, tota la comunitat, i hem de celebrar pues, que hagi passat això i que puguem continuar caminant en aquest camí.
Uh-huh. I com heu treballat aquesta proposta? Perquè també heu volgut que tingui aquesta commemoració, no?, una mirada centrada en la memòria, la identitat i també el futur.
Sí, és una mica, inclou tot, vull dir, s'ha treballat des d'un eix termel transversal, intentant que sigui pues, una celebració plural, integradora, que, bueno, que tingui en compte el passat, però que també posi en valor el present, el punt on estem, i també pues, d'alguna manera ens pugui inspirar a continuar endavant en el futur. És a dir, ha sigut una mica ajuntar tots aquests elements que acabo de dir i crear pues, un programa que sigui commemoratiu, però en accions variades, de caràcter cultural, educatiu, participatiu, institucional, patrimonial. S'intenta que sigui el més transversal possible i que, bueno, que afecti a tot el col·lectiu i a tot el municipi.
Uh-huh. I també, en este cas, clar, són 50 anys i hi ha gent que sí que ho va viure, però ja és bastant gran, hi ha gent que ja se'n pot recordar que l'han explicat, però les novions no, és un procés d'explicació, no?, de la segregació del naixement del municipi, també s'ha de fer un especial incís, no?, als més joves.
Sí, clar, perquè, bueno, és el que tu dius, vull dir, ja, la gent jove pues, ja li ve molt de lluny, això és com si és fer-los conscient que no ha sigut sempre així aquesta situació. Aquesta situació va fer una inflexió, va hi haure un punt important, que va ser l'any 1977, i que a partir d'aquí hi ha hagut una evolució molt ràpida. Però això també una part important de les accions que es presenten incideixen en una part didàctica o pedagògica i que implica també als centres educatius del municipi, a través d'una exposició que serà itinerant i d'un treball educatiu que intentarem fer conjuntament per a que les noves generacions puguen saber que això va passar i que això va ser significatiu i que va ser important i que és el resultat, és la situació en la que ens trobem actualment. Això és important, sí.
Uh-huh. Helena, de fet, el programa que vau presentar inclou 12 accions. Quines diries que són les que vols remarcar o les més simbòliques?
Vale, bueno, hi ha accions molt variades. N'hi ha que s'inclouran dins el que és una programació estable que ja ve desenvolupant el municipi o l'Ajuntament i que, per tant, donaran més identitat, però que ja s'afegiran a una programació que ja hi ha. Però després hi ha unes accions que són més intrínseques d'esta celebració, podríem dir. I hi ha moltes a destacar, però, per exemple, a part del projecte pedagògic del qual t'he parlat, pues, també hi haurà una sèrie de podcasts sobre els 50 anys, tractats de diferents àmbits, que serà molt interessant, parlant des dels àmbits des de l'administració local fins al turisme, àmbit del comerç, per veure aquesta transformació que s'ha produït al municipi. També podríem parlar de que estem treballant en un joc per a descobrir els 50 anys de Deltebre, que serà també una proposta molt identitària, en un fort component d'identitat per als habitants del municipi. També estem treballant, hi haurà un acte institucional que serà important perquè serà més que res de reconeixement i de memòria històrica als membres de la Junta de Segregació i també a tots els col·laboradors, col·laboradores i gent que va estar al voltant donant suport a tot aquest treball, que va ser un procés de més de 40 anys. També volem fer, que es pot resultar molt interessant, una ruta pels espais de la segregació, és a dir, visibilitzar espais que poden quedar a la nostra memòria, que avui dia passem per davant i que no li donem cap tipus de sentit, però que en aquell moment va ser important i els volem visibilitzar d'alguna manera. I, bueno, també podríem dir que una de les accions importants serà una exposició commemorativa dels 50 anys de Deltebre, que és una mostra que serà a partir de 50 objectes, d'una selecció de 50 objectes, és a dir, a partir del que podríem dir la cultura material, de documents, d'objectes, d'artefactes, etc., per intentar treballar una mirada que sigui diversa i heterogènia als marges del que és la història oficial i utilitzant diversos espais del municipi, etc. També es crearà un símbol, un element simbòlic commemoratiu dels 50 anys en què intentarem que estiguin implicats artistes del municipi, en aquest cas escultors, perquè tothom hi pugui participar. I, bueno, altres accions que anirem descobrint al llarg de l'any i que s'aniran, bueno, fent públiques a mesura que es vagin introduint en diferents actes.
Mm-hmm. Has dit, bueno, moltes accions molt, molt interessants, Helena. Clar, una que m'ha cridat especialment l'atenció és aquesta exposició, no?, dels 50 objectes, perquè crec que és una proposta molt visual i que, clar, costa pensar igual que ahir trobarem, no?, d'estos 50 anys objectes, però clar, ja ho has dit, no?, seran com documents...
Exacte, a partir de la cultura material, molt diversos, o sigui, seran objectes molt diversos, però que representaran algo que ha sigut significatiu per al municipi.
Uh-huh. I després...
Intentant també que el públic faci la seva lectura, eh? Volem una implicació de la gent, que hi hagi una interacció, per dir-ho d'alguna manera, i que hi hagi una lectura transversal i una lectura que sigui un aprenentatge i que a la vegada una reflexió per a la persona que ho està observant. És una mica complicat i difícil i potser ara explicat sembla una mica abstracte, però jo crec que la idea és bona i que serà, crec que serà una cosa impactant, no? Uh-huh. Que ens ajuda a reflexionar, que és també el que es tracta a tots els actes que s'han programat, que ajuden a la reflexió i saber on estem i per què hem arribat aquí.
Clar, evidentment és el que t'anava a dir, no? Tu quan vas a una exposició, vale, sí, molt bé, veus el que hi ha allí, però que el que tracta és que te transmeto algo, no? Que t'invito a pensar, replantejar-te, a preguntar-te que, clar, per això estem aquí, no? Vull dir, la reflexió en aquest sentit és molt important.
Sí, exacte. Totes les accions estan pensades en aquest sentit, no? Que inviti a la gent a reflexionar, a pensar en comunitat i que siguéssim conscients de tot el procés que hi ha hagut, que a més que tots n'hem sigut protagonistes, eh? Vull dir que això és una suma d'intencions i una suma d'accions de moltíssima gent a tots els nivells, des del nivell més baix fins a l'àmbit institucional. Vull dir que és una suma de tot i això és el missatge que volem transmetre.
Mm-hmm. Helena, una altra de les accions destacades és esta ruta, no?, pels camins de la segregació que, com us has dit, ens permetrà conèixer, no?, els espais clau del procés. Quins van ser aquests espais?
Sí, mira, ara és un treball que encara està per a acabar de definir, però així a grans trets són espais o escenaris on van passar coses, o es van prendre decisions, o simplement se va celebrar. Pues jo estic pensant, per exemple, en l'antiga pedania de la Cava, que bueno, és, actualment està totalment desapareguda, però que la podem ubicar al carrer Goles de l'Ebre, i que allí, per exemple, van haver uns aldarulls els anys 61, quan va vindre l'alcalde de Tortosa en l'anomenament d'un alcalde pedani, i allí se va produir uns moments de tensió molt forts que, bueno, que ja encaminaven cap a tot aquest tema de la segregació. O, per exemple, el primer Ajuntament de Deltebre, quan se va constituir la primera junta rectora, que és qui va governar el municipi a partir del 77, pues va haver provisionalment un edifici que feia les funcions d'ajuntament, i que tampoc ara actualment passem per davant i ningú sap que allí va estar el primer Ajuntament de Deltebre, no? Perquè ja molt aviat se van comprar els terrenys on està ubicat l'actual ajuntament, i es va construir l'edifici i es va centralitzar tota la zona de serveis on actualment la coneixem. O, per exemple, els cinemes Coliseu i Rialto, que són cinemes on se feien juntes multitudinàries amb gent del poble, i ells recollien firmes, o es feien les parròquies del municipi, també van tenir un paper important. O, per exemple, quan se va aconseguir la segregació, el 20 de maig, pues, los sequers de la Càmera, que allí pues, va vindre el governador civil i es va organitzar una gran festa, una gran celebració. I també, per què no, les cases particulars d'alguns membres de la Junta de Segregació. Això serien alguns exemples que jo ja tinc pensat d'entrada que podrien ser la ruta d'estos espais o estos carrers o estos equipaments que volem visibilitzar, perquè formen part de tot un procés i que avui dia són totalment anònims i desconeguts.
Mm-hmm. Molt, molt interessant això que ens estàs explicant, sí. Helena. I, a sí. més, una altra d'aquestes accions destacades que m'ha bueno, m'ha captat l'atenció, no, és la plantada, no, de 50 arbres, el bosc del cinquantenari, i també la càpsula del temps. Això és una cosa que crida molt l'atenció.
Sí, bueno, això també és una idea que vam tindre consensuada que ens va parecer molt interessant fer una acció mediambiental. Volíem incloure una acció mediambiental i crear un espai natural simbòlic. Llavors vam pensar, pues, en un bosc del cinquantenari, que simbòlicament se poguessin plantar 50 arbres i a més podien introduir una càpsula del temps. Aquesta càpsula, pues, seria un recull d'objectes i imatges perquè d'aquí 50 anys, l'any 2077, les generacions futures l'obriguessin i poguessin, bueno, veure el que els han transmès estos 50 anys abans, una mica en la línia del que es fa quan s'inaugura un edifici, que a vegades se posa una càpsula en el diari del dia, en algun objecte simbòlic, i llavors, pues, que allò s'ha d'obrir al cap d'uns anys. I, bueno, pues, pensem que també és una acció que pot estar molt bé. Uh-huh. No tenim ni el lloc ni el moment determinat, però bueno, és una idea que hem estat madurant i que creiem que pot ser molt, molt simbòlica.
I tant que sí, no? I esta mirada, no, cap al futur, què diem abans?
Sí. Exacte.
Uh-huh. Clar, tot això són, bueno, alguns dels 12 punts que, clar, tot este programa combina, pues, bueno, actes culturals participatius, busqueu implicar, no, tots els perfils possibles, no, que trobem dins del municipi.
Sí, de fet, ara començarem també en unes trobades de memòria històrica, que també que són com una espècie de taula de reflexió i debat, com uns espais de memòria, perquè la gent pugui aportar la seva visió i que això nosaltres també ho poguéssim incorporar al llarg d'aquestes 12 accions que estan programades. És a dir, bueno, volem que la gent també s'implique i que formi part d'esta commemoració. I a la vegada, aquestes trobades de memòria històrica, que seran diferents sectors, també volem tractar-ho com un document històric, per a que quede constància per al futur. És a dir, que no sigui només trobar-nos i que això s'acabi aquí, sinó que tot el que allí surti, aquesta reflexió, aquest debat, se pugui incorporar i que pugui quedar com a document per a la posteritat.
Uh-huh. I tant que sí. I ja, Elena, per anar acabant, per anar tancant aquesta entrevista, com t'agradaria que recordo del Tebre este 50è aniversari d'aquí a molts, molts anys?
Bueno, pues que ho recorde com un punt d'inflexió en què mos aturem, reflexionem, valorem a veure què ha passat des de que, des d'esta fita, que és l'any 77, i que això pues, ho puguem valorar i aplicar i utilitzar de cara al futur per a continuar creixent. Jo penso que el creixement ha sigut espectacular i que això pues, puguem continuar sempre sense perdre de vista d'on venim, quins són els nostres valors, quin ha estat tot el treball i tot el procés, perquè això no ha sigut fàcil, i que valorem també tota la tasca que han fet els nostres antecessors a tots els nivells, a nivell polític, a nivell de tots els aspectes i tots els àmbits del municipi, des del pescador i el pagès que ha posat el seu granet de sorra, fins a la gent que ha pogut estar al davant governant el municipi. I que això pues, ho reconeguem i ho valorem, i ens servisca com un aprenentatge per a continuar creixent, que és el que ha de fer el Tebre, continuar creixent.
I tant que sí, la història sempre és importantíssima recordar-la i tindre en compte, no?, per als passos que després venen. Moltíssimes...
Exacte, no hi ha una vareta màgica, sinó que hi ha tot un treball de transformació al darrere que penso que és el moment de tindre-la en compte.
I tant que sí. Moltíssimes gràcies, Elena, per haver connectat avui al programa. Gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres per fer la difusió.
Doncs, Marina, el que està clar és que és una data molt important per al municipi.
Data important, ho apuntem tot. Moltes gràcies, Cel. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Posem punt final en aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins a les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
But you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Mm-hmm. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love. Of the moment people dance and sing, we're just one big family, and it's our godforsaken right to be loved, 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 loved. So our fate, I'm yours.
tongue, checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 5. Notícies. Més de 2.000 persones assisteixen a la 18a edició d'Arrels del Vi, la